Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Els bombers han detingut la recerca de l'home que, segons les primeres informacions, hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera Palau-Sator, al Baix Empordà, per la crescuda del riu. Tot i que hi ha 5 dotacions destinades, entre les quals hi ha la unitat subaquàtica, les condicions no són segures per les operacions, degut a l'alt cabal del riu, i el dispositiu es reprendrà quan les condicions millorin. Els Mossos d'Esquadra també estaven col·laborant en la cerca amb la unitat subaquàtica. Recordem que l'home és veí de Fontanilles i que l'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7:35 hores. La llevantada va perdent força aquest dimarts a la tarda a les comarques de Girona després de deixar registres d'entre 170 i 230 litres en tot l'episodi en punts de l'Empordà, el Gironès i la Selva. A les 2 hores de la tarda destacant els 238 litres de Portbou, els 223,4 litres de Palafrugell, els 192 litres de Roses, els 184 de Girona, els 181 de Torroella de Montgrí i els 177 d'Espolla. Al Baix Empordà, la pluja torrencial s'ha concentrat en les últimes 12 hores amb màxims de 180 litres per la zona de Palamós, Palafrugell i Begur. En paral·lel, el temporal a la Costa Brava és molt dur amb onades que freguen els 9 metres al cap de Begur i un pic màxim de 10 metres a les 8 del matí. Les autoritats continuen demanant molta prudència, evitar acostar-se a la franja marítima i zones inundables i informar-se de l'estat de les carreteres. Fins a les 3 de la tarda, el telèfon 112 ha rebut fins un total de més de 2.000 trucades, de les quals gairebé 1.500 estaven relacionades amb l'episodi de pluges. Canviem de tema ara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat aquest dimarts que la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris es troba en una fase inicial per determinar els motius de l'accident de Damuz. Totes les hipòtesis queden obertes, ha manifestat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, abans d'advertir que es treballarà amb rigor i sense precipitació. Mai s'ha contemplat, això sí, la possibilitat del sabotatge, sinó qüestions tècniques i relatives al transport ferroviari. Les exportacions catalanes van caure un 2,1% al novembre, fins a situar-se en els 8.767,6 milions d'euros. Segons les dades del Ministeri d'Economia, ressalta que continuen a la baixa les vendes de Catalunya als Estats Units, fent paleses les conseqüències dels aranzels. En canvi, van disparar-se un 24,6% les exportacions cap a l'Àsia, fins als 911,9 milions d'euros. Les importacions van augmentar un 1,2% al conjunt de Catalunya. D'aquesta manera, el dèficit comercial va superar els 1.050 milions d'euros, per sobre dels 667,3 milions del mateix període de l'any passat. I l'Acadèmia del Cinema Català ha reunit aquest divendres els nominats als Premis Gaudí per la tradicional fotografia de família prèvia a la gala. Això és tot. De moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 20 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem un atlas que parla precisament del canvi climàtic. Ens portaran les últimes notícies des del Club Nàutic de Tarragona. Ens explicaran com ha avançat tecnològicament el seguiment dels hàbitats marins. Obrirem secció de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani parlant del Cap de Norfeu i acabarem el programa d'avui escoltant un cop més les reivindicacions de la pesca anant fins al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, mira, de discoteca,
Mira aquí darrere, la llum.
Sí, tenim un fantasma a la ràdio. No és el temporal, de moment, perquè el temporal ha arribat, porta hores plovent, però podem dir que a Tarragona, ciutat en si,
sí,
no ha fet gaires estralls.
Toca fusta, toca fusta. Això no es pot dir en veu alta ara mateix, a aquestes hores de la tarda.
No, de moment
però
no.
Però encara ens queda molt de dia, eh? Teòricament tot això marxava cap a Girona.
No,
era
no.
Allà on estaven...
No, baixava de Girona.
Ah, baixava... Sí, llavors sí. Continuo dient que no ho diguis amb l'altre,
no, però
cas.
La part totxa se l'ha emportat Girona
tocha,
avui.
Eh?
Sí.
La part
no,
totxa. Jo te deia per aquesta llum d'aquí darrere que tinc.
Sí, sí, que hi ha un fantasma.
Que fa pampalló, que fa pampalló, gas, mira-te-la.
Sí, sí, no hi fa... No,
no, no és fantasma de l'òpera aquest, eh? El fantasma el tens tu a la, quan estàs aquí a l'estudi a la Peixera Grossa, eh? Aquí estem tranquils.
No, sí, sí.
Tenim la discoteca en marxa. Si voleu venir a ballar, a la Ronda Mar.
Ja ho sabeu.
Vinga.
O agafar onades, que
també?
Avui està molt bé el tema.
Oh, oh.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Aquí, Cel, el temporal, podem dir que sí, que ha fet més estralls, eh? Les zones que habitualment queden afectades tornen a quedar afectades.
Hola, Marina, hola, companys, bona tarda. Sí, aquí ara, bueno, està plovent, fa hores que plou. I sí, bueno, és que aquí quan cau una gota més de la que ha de caure, bueno, mos inundem, no? Lo Delta ja sabem com està. Ah, just, després ho comentarem, però fa 6 anys just del
temporal Glòria.
Del Glòria, sí. Llavors, bueno, veiem que estem en les mateixes, Marina.
Sí, sí, sí. Anem a saludar també en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, vosaltres heu tingut un matí bastant més complicat.
Doncs sí, Marina, portem entre el dia d'ahir i el dia d'avui, però sobretot tot el matí, amb molta aigua, molta... No pluja torrencial, no aquells aiguats mediterranis segurament que estem acostumats, però sí pluja d'anar fent continuada, matxacona, eh? D'aquella dièsel, en podríem dir. Tant dièsel que aquí a l'Escala, per exemple, hem fet 110 litres per metre quadrat justos a l'estació de casa, ara he pogut veure. O sigui que hem superat els 100 litres per metre quadrat, altres viles i pobles fins i tot s'han adensat o superat els 200. Ara dintre d'una estoneta ho explicarem.
Déu-n'hi-do. Anem a saludar també la Carla Lanuza, que la vam poder saludar per primer cop la setmana passada des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs aquí, com a mínim, ha deixat de ploure fa una estona. Els que hem tingut mala sort ens han enganxat la pluja pel matí, però ara ja podem tornar a sortir tranquils al carrer.
I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Aquí a Arenys també afectacions, eh? Aquí sí que n'hem tingut. Ens ha caigut un pi immens en un carrer, al carrer Duedes, al parc de Lourdes, que en diem. Té molts arbres. Doncs un d'ells ha caigut en la via pública, en el carrer, sobre de cotxes que estaven estacionats. Per sort no ha fet mal a ningú, però sí que les cases del davant s'han quedat sense llumacions encara a hores d'ara. Vull dir que sí que avui el vent puja, el que dèiem, no massa. Anat fent aquest està insistent, però no torrencial, però el vent sí que aquí a Arenys, zona Maresme, ens ha fet mal.
Doncs estarem pendents de tot això, d'aquest temporal, veurem què passa al llarg de la tarda, però de moment ara anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la llevantada afecta de ple l'Empordà. El temporal deixa onades de més de 7 metres d'alçada i pluges que superen els 150 litres per metre quadrat.
Així és, Marina. Un temporal que ara mateix va remetent, ara mateix ha deixat de ploure aquí a l'Escala i el mar comença també a remetre aquest temporal. Les onades, però, segueixen superant els 5 a 6 metres d'alçada i les pluges, com bé dèiem, van progressant cap al sud. Un temporal que ens deixa registres d'entre 110 i 130 litres per metre quadrat aquí a l'Escala i entre 150 i 200 litres per metre quadrat a la zona del Baix Empordà. Unes precipitacions que, com dèiem, s'han donat durant part del dia d'ahir i tot el dia d'avui i han fet que augmentin de cabal de forma important els principals rius de la zona. Per exemple, la Muga i el Daró han superat els 500 metres cúbics per segon i el Ter, ara a primera hora de la tarda, ha superat els 1.100 metres cúbics per segon, unes crescudes que no es veien tampoc des del passat temporal Glòria. Aquests mateixos, el creixement del cabal dels rius ha portat petits problemes d'inundacions locals, sobretot en zones inundables, zones on el terreny és més baix, i també en diverses carreteres de la zona, per exemple, entre la Tallada, el Bons, Viladamat, la mateixa Torroella de Montgrí, que han quedat parcialment o totalment tancades al trànsit. A destacar també el temporal de mar, com dèiem, amb onades que han arribat a una alçada mitjana de 5 a 6 metres, però una punta màxima de fins a 10 metres d'alçada a la boia del Cap de Begur. Encara és aviat per veure els desperfectes que han pogut fer al litoral i a les platges. Farà falta veure quan baixi d'intensitat el temporal, a veure la sorra que s'ha menjat de les platges o els desperfectes que ha fet en el mobiliari públic. Però la veritat és que les onades arribaven amb força als espigons i a les esculleres. Protecció Civil segueix recomanant no acostar-se a primera línia del litoral i, sobretot, parar molta atenció amb la crescuda dels rius, torrents i còrrecs. Recordem que ha saturat la cerca d'un home desaparegut a Palau-sator, que circulava amb el vehicle, degut precisament a que les condicions del riu i les ambientals eren molt dolentes. Quan millorin les condicions, es continuarà reprenent la busca d'aquest home desaparegut.
I pescadors i govern espanyol arriben a un acord per la flexibilització de la nova normativa europea. El govern espanyol aprovarà un decret per flexibilitzar la normativa europea sobre el control de la pesca.
Doncs sí, les barques que aquest passat dilluns van deixar tot l'estat espanyol amarrades a port han desembocat a un acord entre el sector i el Ministeri. En concret, el govern espanyol ha anunciat que aprovarà un decret per tal de flexibilitzar la nova normativa europea sobre el control de pesca que entrava en vigor des d'aquest passat 10 de gener. El compromís s'ha comunicat a través, després de la reunió d'aquest mateix dilluns a la tarda, entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la Federació Nacional de Confraries de Pescadors i la Confederació Espanyola de Pesca. En aquest sentit, l'administració central es compromet a adaptar les mesures amb caràcter urgent i a sol·licitar a la Comissió Europea la modificació del reglament, una petició que previsiblement es materialitzarà el 26 de gener a Brussel·les, amb l'objectiu d'evitar que els errors en les anotacions en quantitats inferiors als 50 quilos per espècie no siguin considerats un incompliment. Pel que fa als acords assolits amb el govern espanyol, hi ha l'obligació de notificar les captures abans de l'entrada a port i no 4 hores amb antelació, com s'establia fins ara amb el reglament. A més, es contempla que l'estimació de les quantitats al diari de bord amb captures inferiors als 50 quilos no constituiran una infracció, sempre que aquesta declaració de desembarcament reculli la xifra correcta de quantitats per espècie. El paquet de mesures respon a algunes demandes que el sector va reivindicar durant la jornada de vaga d'ahir dilluns. Els pescadors de l'escala es van adherir a la protesta amb una concertura d'un manifest davant d'una vuitantena de persones. Els professionals del municipi van relatar que la nova normativa era inassumible i que no s'adequa a la realitat de pesca del Mediterrani.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre, on explicàvem que la llevantada de moment no ha deixat grans quantitats de pluja a les Terres de l'Ebre, però preocupa el litoral ebrenc, sobretot a la zona del delta, on cada temporal marítim és un embat que accelera la regressió de l'espai natural. Cel.
Sí, Marina, 6 anys després de l'inici del temporal Glòria, el litoral del Delta de l'Ebre es torna a veure afectat pel temporal marítim d'estos dies. La llevantada que ha afectat a les Terres de l'Ebre no ha deixat grans quantitats de pluja, però ha generat un temporal marítim amb onatge important al litoral. Protecció Civil ha emès alertes per fort onatge al Baix Ebre i al Montsià i ha recomanat evitar passejos per platges, espigons i esculleres. L'onatge ha afectat trams del passeig de l'Arenal de l'Ampolla, la platja de Mitjorna, Sant Jaume d'Enveja i l'illa de Buda. Escoltem a Francesc Aràs, alcalde de l'Ampolla, i a Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja. També s'ha registrat la inundació de la barra del trabucador, pendent de verificar si s'ha produït un trencament de l'ISME. L'empresa que explota les salines de la Trinitat ha suspès el torn de nit i ha aturat la planta a causa de les dificultats d'accés. El Delta de l'Ebre és un espai natural amb zones baixes i platges arenoses que es veuen afectades per l'onatge i els tècnics revisaran els danys quan remeti el temporal.
Parlem també dels pescadors catalans perquè donen un vot de confiança al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació després de la reunió celebrada ahir a la tarda i desconvoquen la vaga després de l'acord també al Delta de l'Ebre Cel.
Després de la reunió d'este dilluns a la tarda en la Secretaria General de Pesca, finalment els pescadors catalans han decidit donar un vot de confiança al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació després de l'acord assolit i han aixecat l'aturada convocada. Així ho ha confirmat el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, que ha avançat que les embarcacions catalanes han sortit a pescar este dimarts. Tot i això, des de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla es mostren descontents i afirmen que l'acord no és suficient. Escoltem, si podem, a Jordi Pitarque, president de la confraria.
La veritat que sí que ens està preocupant.
No, ni volta.
Sembla ser que tenim problemes tècnics, però recordem que ahir les confraries de pescadors de Catalunya van aturar la producció pesquera com a símbol de protesta per la nova normativa de control pesquer de la Unió Europea. El sector pesquer denunciava que la nova normativa obliga les embarcacions a complir tasques administratives de difícil compliment sota l'amenaça de dures sancions. I també ahir al port pesquer de la Ràpita, ahir al migdia, les barques van quedar amarrades i un centenar de pescadors van fer sonar les botzines en senyal de protesta.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. El temporal que està afectant fortament al nord de Catalunya també està tenint efectes aquí, tot i que més moderats. Carla.
Efectivament, la llevantada ha arribat a la comarca del Garraf, que es troba en alerta taronja amb un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per l'estat del mar. Aquest matí ja s'ha pogut veure com a Sitges les platges han estat engolides per les ones i els experts alerten de que el major perill es troba en el temporal marítim. El vent de gregal ha arribat als 50 km/h durant el matí i, tot i que anirà reduint intensitat durant aquesta tarda, pot provocar onades per sobre dels 2,5 metres en maregassa, un fet poc habitual a la costa garrafenca, podent arribar als 3 metres d'alçada entre aquesta tarda i la mitjanit. Les autoritats demanen que es limitin les activitats marítimes davant de l'alt risc d'una llevantada que es preveu que duri fins aquest dijous. Escoltem a Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
És un temporal complicat. Ahir ens parlàvem d'un temporal de primera categoria, important, amb molta força. Per tant, ser molt atents a que aquesta situació durarà aquests 2-3 dies i aquelles activitats que puguin posar-nos en risc, és millor deixar-les, evidentment, per un altre moment en què la meteorologia no sigui tan adversa.
Per altra banda, a Cubelles s'ha restringit de forma preventiva l'accés a alguns camins a la vora del riu que tenen risc d'inundació i també s'estan realitzant comprovacions d'assegurament del Foix, que es troba gairebé el 90% de capacitat i ha estat des de dijous passat fins a aquest mateix migdia alliberant el triple d'aigua de l'habitual per fer front a la previsió d'augment dels rius. Pel que fa a la pluja, es preveu que puguin mantenir-se alguns ruixats fins a mitja tarda, amb fins a 40 mil·límetres acumulats i, de moment, sense grans afectacions destacables.
I anem ara cap a les costes del Maresme. Els vaixells de la flota pesquera d'Arenys de Mar segueixen avui amarrats al port, ja no per la vaga del sector convocada ahir, sinó per la mala mar de la llevantada Harry. Pel que fa a la vaga, avui els pescadors catalans, com comentaven, faran valoració d'un acord anunciat ahir a la tarda per part de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors d'Espanya amb el govern de l'Estat, Oriol.
Doncs sí, aquest acord que ja han anat explicant els companys es va anunciar ahir a la tarda, ho va anunciar Basilio Otero, que també és patró major de la confraria de Vigo. Ell exposava que els errors que es puguin produir a l'hora de pesar el peix dins el vaixell no seran una infracció, ja que la mesura que realment es tindrà en compte és la que ja es registra un cop a port per part de la confraria. L'acord apunta també que s'anul·len les 4 hores d'antelació abans d'entrar a port per completar el diari de captures. Aquest document, diu Basilio Otero, es podrà omplir ja de camí al port. L'escoltem.
La Secretaría General de Pesca adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción, siempre y cuando la declaración de desembarque, que es la que se hace una vez que cogéis la nota de venta, recoja la cifra correcta de cantidades por especie. Respecto a la notificación previa, la Secretaría General de Pesca establecerá en la misma resolución que esta notificación se llevará a cabo en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto. Por lo tanto, no es necesario avisar con 4 horas de antelación para evitar esperas innecesarias. Se exceptúan de esta previsión aquellos supuestos en los que existan plazos específicos. Capturas de más de 10.000 kilos, atún rojo, que ya estaban ahora obligados a hacerlo.
Aquesta tarda, la Federació Catalana de Confraries de Pesca es reuneix per valorar aquest acord. D'entrada, des de Catalunya es continua veient inviable fer la declaració de pesca quan es va rumb a port, ja que a la costa mediterrània els trajectes de tornada solen ser molt curts i s'acabaran omplint aquest document al port mateix. Pel que fa al pes en alta mar, els pescadors sostenen que si la mesura que realment val és la que es fa al port per part de la confraria, quin sentit té igualment obligar a pesar el peix al mar?
I el calendari 2026 de Mengem Maresme, la marca que promou el Consell Comarcal, posa el focus en les persones que fan possible que els aliments arribin a les nostres taules. Un dels 12 mesos està dedicat al mar i en concret al port d'Arenys de Mar i als seus mítics calamars.
Exacte, Mengem Maresme és la marca creada per incentivar el consum de productes maresmencs amb productors i elaboradors de quilòmetre zero que contribueixen a preservar una cultura i una tradició gastronòmica que ha convertit el Maresme en una comarca de referència. El calendari Mengem Maresme 2026 proposa un recorregut per la terra, pel mar, pels cellers i pels obradors maresmencs, alguns centenaris on tradició, innovació i estima per l'ofici conviuen i es reforcen mútuament. Seguint el format de les edicions anteriors, el calendari convida els consumidors a la compra de productes de proximitat. A la part final incorpora un directori de les empreses productores i elaboradores que formen part de la xarxa de productes de la Terra Maresme i identifica els mercats setmanals i municipals de la comarca on es poden adquirir productes de quilòmetre zero. A més, en aquesta edició, el calendari dona veu a creadores i creadors per explicar la seva feina i el toc distintiu dels seus productes. Són 12 imatges, 12 mesos, que permeten posar cara i conèixer qui hi ha darrere productes com el forn de pa de Can Puig, d'Arenys de Munt, els formatges de Can Pujol, de Vilassar de Dalt, els ous ecològics i la closca de Mataró, també la mel de Can Percala, de Cabrera de Mar, la carnisseria Can Vives, de Calella, maduixes de Can Marpons, també d'Arenys de Munt, l'horta Bert Pujol, de Cabrera de Mar, Munt Kombucha, de Mataró, el celler Vallalta Vinícola de Sant Cebrià de Vallalta, el projecte agroecològic La Magalla de Cabrera de Mar, la pastisseria Campassol de Canet i, com deies, Marina, el port d'Arenys de Mar i els calamars que apareixen en el mes d'octubre. A través d'aquests 12 testimonis, el Consell Comarcal vol fer extensiu el reconeixement a totes les persones que defineixen la identitat gastronòmica del Maresme.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ha presentat un nou calendari d'esdeveniments comercials pel 2026 amb alguns canvis de dates per adaptar-se millor al sector, tenir més impacte i reforçar el seu paper en àmbits estratègics durant l'any. Es faran dos grans esdeveniments ja consolidats. Per una banda, el 7è rei dedicat al transport ferroviari i per l'altra, el 5è Agri-Food International Congress centrat en logística del sector agroalimentari. Tindrà lloc els dies 15 i 16 d'octubre i reunirà professionals de tota la cadena logística, especialment del sector cerealístic, i fomentarà el coneixement tècnic i el networking. El MedHub Day, la jornada sobre el sector petroquímic i la transició energètica, canvia de data. La seva 10a edició es farà a principis de 2027. I la Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, com hem comentat, ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal a causa del mal estat de la mar i el fort onatge previst fins a mig matí de dimecres. Es podrien registrar onades que podrien superar els 2,5 metres. Aquesta activació s'efectua d'acord amb el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, basat en les prediccions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya i en les possibles afectacions que se'n poden derivar al municipi. Així que, davant aquest temporal marítim, si us plau, molta precaució a tothom. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar, precisament envoltat per aquest temporal, i ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt i molt pendents de la situació de temporal dur que estem tenint a tota la costa, sobretot del Baix Penedès. Cap al nord és on tenim aquesta situació molt més regirada. Onades que estan passant molt fàcilment de la Mar Brava, mar desfeta fins i tot hem anat tenint a la Costa Brava, i no cal dir que amb les aigües altes que també tenim per aquesta baixa pressió, les onades arriben amb molta facilitat als espigons i també als passejos marítims i fronts de costa. Així estarem el que queda aquesta tarda amb aquest vent de gregal, de tramuntana fins i tot, que anirem tenint, amb cops de 60-70 km per hora, encara onades de 4-5 metres d'altura. Pel que fa a demà, aquest vent anirà de baixa, però atenció a la Costa Brava, tindrem un mar creuat molt destacable, perquè el vent girarà de cop i volta cap a Garbí. Durant la tarda serà més intens al voltant del Cap de Creus, per tant, mar creuada que farà que hi hagi encara una remenada molt destacable en aquesta banda nord gironina. N'estem pendents a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Adrià Fernández. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara tenim diverses incidències a les carreteres catalanes. A les comarques gironines, les pluges i les inundacions afecten fins a una trentena de vies, de les quals 24 es mantenen totalment tallades al trànsit. A la demarcació de Barcelona, dues carreteres també estan tallades per acumulació d'aigua. I pel que fa a la neu, és obligatori l'ús de cadenes o pneumàtics d'hivern en 6 vies lleidatanes i en 4 de la demarcació de Girona, mentre que a Barcelona hi ha dues vies només tallades per aquest motiu. Des del Servei Català de Trànsit demanem màxima precaució i prudència al volant i que eviteu els desplaçaments que no siguin imprescindibles. I de moment això seria tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. profunditats de l'actualitat.
I ara el que volem fer és anar fins a la Costa Brava, perquè fa poc més d'un mes el Servei Meteorològic de Catalunya publicava el nou atlas climàtic pel període 1991 a 2020. I avui el descobrim de la mà d'en Sergi.
Aquesta, Marina, és la principal intenció que té l'equip de climatologia del Servei Meteorològic quan es posa a preparar una eina com la que acaben de presentar. Així que avui hem convidat en Toni Barreras, CODA, tècnic de climatologia del Servei Meteorològic, perquè ens en expliqui tots els secrets. Bueno, ben bé tots, potser no, això és com la Coca-Cola, però algun segurament ens explicarà avui. Toni, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
Molt bona tarda.
Aviam, volem situar primer de tot una miqueta el personal. Què és un atlas climàtic? I ens queda la curiositat que per què anem de 30 anys en 30 anys?
Doncs primer, anem de 30 anys en 30 anys perquè per definir el clima d'una zona, d'una regió o d'una comarca, doncs necessites explicar les característiques que es donen a mitjana o habitualment en un indret, i per tant això l'única manera és doncs tenir mesures durant un llarg període de temps. I l'Organització Meteorològica Mundial doncs recomana que per fer aquest tipus d'estudis i càlculs s'agafi com a base almenys 30 anys. Llavors hi ha uns trentennis que es declaren internacionals, el que estava vigent fins fa poc era el de 1961-90, i ara que fa uns pocs anys vam tancar el 1991-2020, doncs des del Servei Meteorològic de Catalunya l'hem actualitzat a l'atlas que teníem previ a aquest període.
I un atlas, bàsicament, no deixa de ser això, no? Una estadística representada sobre paper, podríem dir.
Sí, clar, doncs l'atlas el que fa és calcular a partir d'un nombre important de sèries climàtiques que abastin una regió, un territori o un país, i puguin descriure com és la variabilitat en el territori, sobretot si és un territori complex, doncs on quines zones sol fer més calor, quines zones sol fer més fred, quines zones hi plou més, hi plou menys, a quines zones hi glaça més, hi glaça menys, i totes aquestes coses que defineixen el clima d'una zona o territori.
Perquè arreu de Catalunya, Toni, perquè l'oient es faci una mica d'idea, amb quants observatoris més o menys jugueu? Amb quin número d'observatoris?
Doncs per aquest atlas hem comptat amb punts de mesura de temperatura màxima i mínima doncs al voltant d'uns 275 i punts de mesura de precipitació que abasten aquest període 91-2020 uns 325 aproximadament. Almenys distribuïts de manera uniforme al país. Clar, les zones d'alta muntanya i de difícil accés, doncs la seva distribució no és tan important, i zones més planes i més habitades doncs hi ha més punts de mesura.
I parlem...
Però més o menys sí que està tot ben distribuït.
I parlem tant d'observació automàtica, o sigui, les estacions meteorològiques automàtiques,
sí,
que disposeu al servei,
correcte,
com també les tasques d'observadors, no? És molt important les dades que us fan arribar.
Evidentment, on hem pogut posar i ens ho han permès, doncs hi ha estacions meteorològiques automàtiques, però hi ha altres indrets que gràcies a que hi ha observadors que col·laboren desinteressadament, doncs també tenim punts d'observació, i hi ha moltes coses que encara que les màquines ho puguin fer molt bé, sempre està bé comptar també amb observacions fetes per persones que ens aporten una informació addicional que els sensors automàtics no ens poden portar.
Entrem ja en aquesta publicació, que va ser a finals, justament a finals del 2025. Quines novetats ens aporta aquesta nova cartografia?
Sí, o sigui, a veure, fa dos anys vam presentar l'atlas de mitjanes, el que serien les variables principals, temperatura i precipitació, mitjanes mensuals, anuals i estacionals, i des del 23 fins al que vam presentar a finals d'any, doncs hem incorporat extrems, i per extrems que s'entenen, doncs totes aquelles variables que són donades per episodis potser extrems o que estan relacionades amb fenòmens que no tenen tanta freqüència, doncs, per exemple, dies de glaçada, nits tropicals, la precipitació màxima en un dia i la temperatura màxima absoluta, la mínima absoluta, etc. I això sí que és una novetat respecte el que se solen fer els atles i a tot el que s'havia fet fins ara.
Som, com t'he dit abans, un programa arran de mar. El fem amb diverses emissores situades al litoral català. Ens interessa molt la primera línia del mar i el seu clima, no? Entenc que, a part del nou període climàtic, aquests extrems, potser la costa és una de les zones on això us ha ajudat més a millorar o a millorar aquesta interpretació?
Home, sí, la costa d'Ostres és un punt sensible, sobretot perquè és la franja del país on viu gairebé la majoria de la població catalana, no? I dintre d'aquests extrems, i també com a conseqüència de l'escalfament global, doncs alguns extrems que estan relacionats amb temperatures elevades nocturnes, sobretot, doncs hi ha hagut un increment important, i és molt important conèixer això perquè... tothom que visqui a la costa doncs sap que les nits d'estiu al Mediterrani doncs són xafogoses i molt càlides i gairebé no refresca, i això doncs si d'aquestes nits més càlides doncs s'han acumulat moltes, doncs això pot tenir conseqüències a gent que tingui la salut delicada, però també la gent que tingui bona salut, doncs clar, no poder descansar de nit doncs fa que el dia següent ja no puguis rendir bé, i això, doncs, si cada vegada va més, doncs tindrem problemes.
Aquestes nombre d'estacions que heu fet, aquestes noves representacions a nivell del litoral, ja sabem que som un país de molts microclimes. Us han ajudat a detectar-los millor? Heu detectat alguna, o heu millorat zones que abans, per a lo millor, teníeu certs blancs en o certes incògnites?
Home, sí, bueno, del litoral, bueno, com has dit, que com tenim una orografia molt complicada i hi ha zones de la costa que gairebé les muntanyes arriben al mar, doncs no es comporta igual, doncs, zones de la Costa Brava com de la Costa Daurada o del delta de l'Ebre. Clar, evidentment, la zona de la costa que té una temperatura més elevada és la costa del sud, i la costa del nord no té tant, no? Però sobretot això es nota molt quan parlem del nombre de glaçades. Sí que hi ha, bueno, i tu quan truques des de l'escala, doncs sí que hi ha una diferència bastant notable entre el que seria la Costa Brava o la del nord de Girona i la costa central i tota la Costa Daurada. Evidentment, la zona de la costa barcelonina i del Pla de Barcelona, el nombre de glaçades és gairebé inexistent. Hi ha molts anys que no n'hi ha cap. En canvi, hi ha trams de la Costa Brava que sí que són habituals les glaçades. I també del fet de... Tenim algunes estacions automàtiques a la zona de l'Empordà. També, quan es va fer l'Atlas anterior, no teníem informació de la Baixa Tordera i de la desembocada de la Tordera, que són zones on s'escola l'aire fred de l'interior. I, per exemple, si ens fixem en el nombre de glaçades, doncs aquest tram de la costa té un nombre apreciable de glaçades a l'any que a la Costa Daurada, al Delta de l'Ebre o a la ciutat de Barcelona és impensable. Llavors, en aquest sentit, haver comptat amb estacions que 30 anys abans no s'havien pogut tenir en compte, doncs ens ha ajudat a determinar millor aquesta zona.
Clar, com tu has dit ara, anem per extrems, eh? Ara has dit els extrems de temperatura, aquí penso també amb el Garbí a l'estiu, que també ens porta aquestes temperatures tan elevades. Extrems de precipitació, perquè també... Estem en un país de batzegades, no? I potser fins i tot més ara, no? Amb l'ingredient aquest del canvi climàtic, això també es nota en quant a en aquesta representació?
Sí, bé, això, bueno, com totes les projeccions apunten, doncs clar, tenim una atmosfera que cada vegada s'escalfa més, per tant pot contenir més energia potencial, i si es donen les situacions... les situacions sinòptiques o les situacions meteorològiques apropiades, doncs això és un factor extra que abans no teníem, i això pot fer que fenòmens extrems, doncs quan es produeixin, puguin ser més intensos i tenir més impacte, no? Pel que fa a precipitació, clar, la costa no és de les zones on hi ha els valors més elevats de precipitació. Però sí que és veritat que hi ha zones de la costa, sobretot la del Cap de Creus, que les muntanyes estan molt a prop, en què hi ha certes situacions que el relleu afavoreix que sigui possible que hi hagi grans aiguats. I estem pensant, doncs, com, la zona de Cadaqués, Port de la Selva i tota aquella zona, és una zona on es solen donar aiguats bastant torrencials. També a la costa sud, on a la zona a prop de la Serra del Montsià, que és una palanca també molt a prop del mar, doncs també s'afavoreix que en algunes situacions d'aquestes de molta inestabilitat es puguin formar aiguats importants. I ja no té cap veure amb la costa, però des que vam instal·lar l'estació meteorològica dels ports, sí, no és el litoral, però està bastant a prop de la costa, doncs s'ha vist que ja se sabia, perquè la gent del territori ja coneixia que en aquell tros dels ports doncs hi plovia molt, no? Doncs s'ha vist que aquella zona és una de les zones on hi ha un nombre més important de dies amb precipitació molt abundant.
I, Toni, respecte a l'anterior període del 61-90, ja sabem, no sí? Et preguntaré per la temperatura, perquè la temperatura ja sabem, evidentment, el canvi que ha suposat, no? Però, per exemple, en la precipitació, heu pogut veure certs canvis, no, jo què sé, ara diu la gent, per exemple, que estacionalment no plou el mateix que 20 o 30 anys enrere. Això en l'Atlas ho heu pogut veure?
Sí, això ho hem pogut veure. Una de les coses que hem vist, no, al litoral català més o menys plou el mateix que fa uns 30 anys, el que són mitjanes, no? La manera que plou és diferent, no? Però el que sí que hem observat és que la zona que està sota la isolleta dels 400 mil·límetres, que ja seria un clima ja tirant cap a semiàrid, doncs s'ha incrementat d'una manera bastant important. I després també el que hem observat, s'ha manat ara, no sabe que s'ha manat el que em volia dir.
Bueno,
el que sí que hem observat és això, que sobretot a l'interior, la zona on plou menys, doncs aquesta s'ha incrementat. I en temperatura, doncs el que comentaves, si fem una mitjana de tot el país, el 61-90, la temperatura mitjana que teníem, i la que tenim ara amb l'Atlas 91-2020, doncs hi ha una diferència d'un grau. És a dir, aquest últim trentè internacional és un grau més càlid que el trentè anterior.
I, Toni, una pregunta per anar més enllà. Què us ha quedat en el tinter per representar? O què t'agradaria que en el proper Atlas Climàtic de Catalunya... Mira, tinc especial carinyo amb això, o és especialment interessant que aquesta variable sortís?
Ens han quedat coses, perquè també hi ha tota una sèrie d'índexs que no hem pogut explorar, i suposo que ho farem doncs en els propers mesos o anys. I també quan vam fer la presentació ja vam dir que si hi havia algun sector específic doncs que volgués tenir informació d'algun d'aquests índexs que serveixen, jo què sé, doncs per tenir en compte les hores fred o coses que tinguin a veure amb la fenologia, doncs que estàvem oberts per poder analitzar. Ja m'ha vingut a la memòria el que volia respondre abans.
Aviam.
Que s'ha observat és amb el règim pluviomètric,
sí,
això, doncs que en l'anterior trentenni gairebé tot el Prepirineu i Pirineu tenia l'estiu com l'estació més plujosa, degut a l'activitat tempestuosa que hi ha moltes tardes d'estiu, i ara amb aquest últim trentenni aquest tipus de règim, que sol ser especial d'aquesta zona, doncs s'ha vist reduït només al triangle que formen Berga, Olot i Vic, aproximadament. O sigui, d'un règim que dominava pràcticament a tot el Pirineu i a gran part del Pirineu i Prepirineu, doncs gairebé desaparegut. I també hi havia moltes zones de l'interior de les Terres de Ponent que tenien la primavera com a estació més plujosa, i ara aquesta ha passat a ser la tardor, com ja era a gran part de com era tota la part de la costa, i amb això sí que la costa no ha canviat. La tardor continua sent l'estació més plujosa.
I ara, Toni, per acabar, voldria fer una miqueta de reflexió, no? A vegades fem els productes, o els científics feu, o sí, aquesta sèrie, no? Però és important també la utilitat, o finalment fins on t'arriba, no? Jo ara estic pensant, per exemple, nosaltres quan érem petits, el col·le ens ho ensenyàvem, no? Però ens estem queixant al mateix temps que ara, per exemple, coses com la geografia i por ahí, anem una mica escassos. T'agradaria que eines com aquestes, per exemple, a nivell escolar, a nivell divulgatiu, fossin bàsiques, o sigui, s'emprés tota aquesta feina i arribés a tots els sectors?
Home, sí, no, de fet fem a l'Atlas perquè té moltes utilitats en molts camps, no? La gestió d'infraestructures, doncs clar, per moltes coses hi han també si segons quin tipus d'asfalt has de posar una carretera o el que sigui, doncs és bo saber si en un lloc hi glaça molt, hi glaça poc i aquestes coses, no? Nosaltres ho hem fet públic, ara d'aquí poc publicarem en l'hipermapa de Catalunya, doncs, que es podran descarregar aquestes dades i la gent les podrà tafanejar. Sí que al nostre web hi ha tota la informació, ja està, inclús la publicació que vam fer perquè la puguin consultar, però sí, sí, clar, evidentment, contra més lluny arribi, doncs la informació millor.
Doncs, Toni, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar, per presentar-nos aquest nou període, aquests cartografia base, però també aquests extrems climàtics que heu incorporat en l'Atlas Climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya. Mercès per explicar-ho.
D'acord, moltes gràcies a tu, Sergi.
Que vagi molt bé.
Igualment, adéu.
Dimarts, i els dimarts normalment fem un cop d'ull als clubs nàutics del nostre territori per saber què fan, quines activitats tenen preparades i com han passat aquests dies. I per això avui fem aturada al Reial Club Nàutic de Tarragona per parlar amb el seu director esportiu, Borja Rueda. Molt bona tarda, Borja.
Hola, Marina, molt bona tarda i molt bon any a tots.
Molt bon any a tu també. Escolta, com heu passat aquesta tornada després de les vacances, d'aquesta aturada per Nadal?
Pues ara, durant les festes, hi ha hagut seccions d'aquí del club que han mantingut la seva activitat, com pot ser la secció de rem o la secció de surf esquí, que han mantingut els seus entrenaments. La secció de vela sí que ha fet una breu parada, però ja des que van passar els Reis ja tots a la normalitat i ja totes les seccions poden estar completament operatives.
Les seccions completament operatives, i comenceu el 2026, si no ho he vist malament, amb un cicle de conferències, no?
Sí, ara aquest mes de gener, és més, aquest divendres, tenim la primera conferència d'un cicle que estem organitzant aquí al club, i aquest divendres a les 7, divendres dia 7 a les 7, allà a la seu social de Fort de Tarragona, tenim la primera conferència, que és d'en Lluís Pascual i Sánchez, un director de teatre, sota el tema Tarragona i el mar. I programem diverses conferències, una al gener, una al febrer, una a l'abril, una al març, al maig i un parell al juny, de personalitats que venen a parlar de temes relacionats amb la vida marítima.
Uh-huh. Això t'anava a preguntar, què n'espereu d'aquest cicle de conferències, i suposo que la intenció una mica és apropar la vida marítima a la ciutadania d'una forma diferent.
Sí, exacte. O sigui, no totes les cums són de persones lligades al mar. Per exemple, d'aquest divendres és en Lluís Pascual i Sánchez, que és un director de teatre. La següent, que ja te l'avanço, serà el 13 de febrer, del Carlos Garrido, un escriptor previst sobre el món antic i arqueologia, també referint-se a temes marítims, i la qüestió és, la idea, vaja, és tractar d'enfocar i d'apropar el mar a diferents àmbits de la ciutat, també directors de museus, metges, i així que molts àmbits socials es vegin reflexats.
Uh-huh. Què més n'espereu d'aquest 2026? No sé si hi ha competicions ara a la vista a aquest mes de gener o el que queda del mes de gener.
Aquest mes de gener, el diumenge 18 de gener, a Amposta, es fa el Campionat de Catalunya de rem de llarga distància. ¿Vale? Normalment les competicions de rem olímpics són de 500, 1.000 o 2.000 metres, depenent de les edats, vale? I però en aquesta part de la temporada, que s'està treballant molt el volum, el treball aeròbic, són competicions de llarga distància, i són competicions de 6 quilòmetres que es passen allà al riu Ebre.
Déu-n'hi-do, 6 quilòmetres pel riu Ebre, no és una competició fàcil.
No, és... A tot l'esport que fas al medi natural, hi ha una part molt, molt, molt important, que és l'adaptació al medi. I llavors s'hauràs d'adaptar a allò que el riu t'ofereixi en aquell dia.
Uh-huh. Quants esportistes hi porteu en aquesta competició de rem de llarga distància?
Encara no està tancada la inscripció perquè és el diumenge de la setmana que ve. Suposo que el Jordi Rafino, que és el nostre tècnic de REN, estarà tancant les tripulacions, però suposo que en totes les categories, des d'infantils cap a fins a veterans, presentarem tripulacions, sí, sí.
Uh-huh. I què més? No sé si amb vela hi ha alguna cosa preparada.
Bueno, a vela creuer, el mes de febrer, arrenquem la nostra lliga social de creuer. El mes de febrer també arrenca la lliga catalana de llagut mediterrani, que la bueno, realment és el dia, és el 31 de gener, o sigui, és ara la primera regata serà a Flix, el dia 31 de gener. Els equips de pàdel ja comencen també les seves lligues catalanes. Tenim una regata, si no m'equivoco, el dia 7 de febrer a Roses, de Ren de Mar. I després l'altra a Barcelona. I el més important, a finals de febrer, hi ha els campionats d'Espanya de remergòmetre, que són a Múrcia aquest any. I una regata, la primera regata de rem olímpic de sobredistància de competició, que és la confrontació catalana que es fa el darrer cap de setmana de febrer a Banyoles.
Entenc també que...
Els únics que no competeixen ara al febrer són encara els de surfesquí, perquè estan a l'espera que la Federació Catalana de Piragüisme acabi de tancar el calendari. Ja es va tancar el de l'Espanyola, que comença a finals de març, però faltaria tancar les proves de la Lliga Catalana de Surfesquí.
Pel que dius, llavors entenc també que el mes de gener d'alguna forma és un mes de preparació, no?, pel que ha de vindre,
sí,
per aquest febrer que està ple de coses.
Ah, exacte, transició. Hi ha també el febrer Campionats d'Espanya de renta i redistància, Campionats d'Espanya de renta per autonomies, no? Llavors aquest mes de gener s'aprofita per fer una mica de transició o les proves que vulguis fer per aquest campionat nacional. Per això el campionat de Catalunya de rem de llarga distància sempre sol encaixar un parell de setmanes abans del campionat d'Espanya de llarga distància.
Vosaltres també teniu un projecte per apropar el mar a les escoles en alguna ocasió, ens l'has explicat. Està en funcionament ara, no?
Sí, és més, aquest dijous i divendres tenim la desena i darrera sessió. Havia d'haver estat abans del Nadal, però per temes de meteo van haver de suspendre alguna activitat als nanos, i perquè no la perdessin, doncs aquest dijous i divendres farem la darrera sessió amb l'Escola del Miracle del programa Esport Blau, que és un programa que tracta d'apropar el mar i a vela als estudiants.
És un programa on els estudiants d'alguna manera aprenen a navegar perquè la gent ho entengui.
Exacte, sí, són un programa de 10 sessions que doncs els alumnes de l'Escola del Miracle de 5 de primària doncs venen aquí a passar el matí, com si diguéssim, i van progressant en el món de la vela. Comencen amb embarcacions col·lectives, sempre amb el monitor a sobre, després el monitor passa a ser un tripulant i que facin tots els nanos, i així durant 10 setmanes sabines tenen una activitat de vela.
Ja per anar a acabar, quina valoració així en general en feu del 2025 i què és el que espereu per aquest 2026?
Per dir la veritat, una valoració força positiva, però i que ens incentiva, ens motiva a seguir treballant. Seguim treballant per omplir de nanos les escoles de rem, les escoles de vela. Treballem, hem dotat d'un entrenador professional a la secció de surfesquí, vale? I tot això seria impossible si no tinguéssim massa associada al darrere o practicant-se les seccions. I en aquest sentit, aquest 2026 volem seguir apostant per seguir omplint la base de la nostra piràmide, de la nostra piràmide esportiva. I altres com aquest cicle de conferències, el treball amb les escoles, volem seguir treballant per apropar el mar i l'esport de la mar a la ciutadania.
Esperem que així sigui. Parlem d'aquí res, d'aquí un mes, que ens puguis explicar totes aquestes competicions que han de venir. Moltes gràcies, Borja Rueda, per explicar-nos una miqueta més l'actualitat del Real Club Nàutic de Tarragona.
Moltíssimes gràcies, Marina, i molta sort per aquest 2026.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó.
I parlant del Club Nàutic de Tarragona, arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
He perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I que quan et trobin sigui per què ha de passar.
Bona tarda, són les 5, notícies. La llevantada deixa més de 100 litres per metre quadrat i onades de fins a 7 metres.